El Geografia Humana de Catalunya Ràdio, ara uns bocinets de ciència que aquesta setmana, tenint en compte l'anunciat del programa Menys és Més, doncs no ens en podem estar d'un dels monstres d'aquesta setmana que hem vist. Sobretot jo em vaig sorprendre quan vaig veure les fotografies d'un suplement de La Vanguardia del Vivir, les pàgines centrals de color sèpia aquesta setmana, que deia tuneladora a la vista. Li diuen Barcino, però no sé quan medeix, però és com un cuc immens, automàtic, no sé com anomenar-ho. Josep Enric Llebot, bona matinada.
Hola, bona matinada, Maite.
Avui que parlem de menys és més, realment no deixa de ser sorprenent aquest bitxo que diu que pot arribar a perforar 25 metres per dia. És una cosa increïble, no?
Són com uns grans cucs que tenim per sota, eh?
Sí, sí.
Els que vivim a Barcelona,
immens.
De moment. Bé, i els de Girona, em sembla que també n'hi haurà
sí,
un altre
per
Girona, eh?
Perquè hem de dir que aquestes tuneladores doncs, són les que se n'encarregaran de fer aquests túnels de l'AVE a la zona de l'Eixample de Barcelona i també a Girona, no?
Sí, sí.
Realment és espectacular, suposo que hi ha hagut gent que ho ha pogut veure gràficament, sí. Perquè clar, nosaltres aquí ho podem explicar, però les imatges són increïbles, de quin giny més espectacular, no?
Sí, jo he tingut la sort de veure una d'aquestes tuneladores, no pas aquestes que estem parlant ara, que encara les instal·laran, sembla, la tardor propera, sinó les del metro de la línia 9, i realment és espectacular, perquè em sembla que sentia el gerent de l'empresa que les construeix, o el representant a Espanya de l'empresa que les construeix, que deia, diu, com una fàbrica normal, doncs, està en un lloc, i llavors li entren producte, li entren matèries i li surt productes, aquesta és una fàbrica mòbil que va passant pels llocs i va construint i les coses que construeixen es queden.
No? Ho va processant, clar, perquè el que va foradant ho va passant per dins, una espècie de conducte, i després al darrere hi ha uns camions que recullen també aquell material i després també hi ha tots els aparells o el que faci, que van construint, esclar.
Clar, clar, és a dir, la màquina aquesta, a banda de foradar,
va construint
a la vegada el túnel, perquè si no, si fes el forat, amb segons quines estructures, podrien haver-hi desprendiments.
Clar. O es podrien ensorrar. Ha de posar-hi el formigó i tot.
Llavors, la gràcia, em sembla a mi, d'aquestes màquines, és que a la vegada que forada, aguanta, diríem, l'estructura del forat que ha construït i immediatament, amb unes peces prefabricades que per darrere van avançant, diríem.
Com uns encofrats,
doncs,
no?
Sí, és com una mena que encofrat i fa el túnel. No?
El túnel, és al·lucinant. I pensar, sobretot, que això, en un dia que es puguin fer 10 metres, ja no diem els 25 que pot arribar a fer, sinó el que han dit que ja es conformen amb que es puguin fer 10 metres per dia, fa uns quants anys, fa unes quantes dècades, això sí, hauria sigut feina d'anys, com qui diu, no?
D'anys i tant, perquè pensem que en 100 dies seria un quilòmetre, no? Un quilòmetre construït sense que hi hagi hagut també cap estructura des de fora. Clar. Una altra cosa que em va resultar curiós quan m'explicaven, en particular, ja dic, les de la línia 9, em sembla que cada màquina té les seves característiques.
Sí, però suposo que deuen ser similars.
És també. Que n'hi ha algunes d'aquestes, alguna d'aquestes de la línia 9, que quan acabi de foradar no la desmuntaran, sinó que li faran un forat i allà es quedarà, no? Perquè el cost de desmuntar... Clar, la tuneladora és de molts metres, ara no sabria dir quants, però és una estructura llarga, eh? I desmuntar això també té no només els seus costos, sinó la seva dificultat per extreure-la, no? En alguns casos es pot fer, però en altres s'ha de quedar allà on es fa.
En el cas d'aquesta que es va presentar aquesta setmana a Alemanya, la que ha de foradar l'Eixample aquesta tardor de l'AVE, diu que fa 106 metres de longitud.
Esclar, imagina't.
Sumant l'escut i el backup. El backup deu ser allò del darrere, no?
De la part del darrere,
sí.
Clar, per fer-nos una idea, és equivalent a la longitud d'una illa de l'Eixample en quant a llarg, diríem, de tot una... No? És impressionant, sí.
Sí, sí, molt impressionant i sorprenent. Com dèiem, menys és més, perquè, és clar, amb molt menys temps es fa molta més feina amb una màquina com aquesta, aquest cuc gegantès que dèiem. Però avui, en aquests bocins de ciència, també volíem parlar d'aquesta aplicació, d'aquesta màxima, en un aspecte també més relacionat amb el creixement, no? Que això també s'ha qüestionat molt a la ciència.
Oh, tant,
quins són els límits del creixement? Perquè, és clar, és allò que dius, ens ho acabem tot, però no.
Ens ho acabem tot, sí, sí. Això és una cosa molt d'actualitat, però que ja en el segle XVIII ja es va plantejar. Hi va haver algú, en Malthus, que ja va dir, home, doncs si anem creixent, és molt divertit en el seu llibre, l'extret del seu llibre, perquè diu, doncs hi ha dues coses, els recursos són limitats, és a dir, allò que tenim a la naturalesa, que podem extreure, és limitat. Diu, però a més, les persones no deixarem de procrear, diríem, no? I per tant, augmentarem molt la població, que és de fet el que està passant, no? Llavors, si augmenta molt la població, què voldrà dir? Que arribarà un moment que si utilitzem de la mateixa manera els recursos, no hi haurà recursos per tothom, no? Uh-huh. I aleshores, això era del segle XVIII, després, cap als anys 1960, es va tornar a reproduir això pensant només en els recursos energètics de petroli, però ara és un tema actual claríssimament també una altra vegada, no? Uh-huh. I la solució és justament això que estem dient, doncs, amb menys, fer el mateix o fer-ne més encara, no?
Clar, però això també vol dir presentar altres alternatives, perquè amb això dels recursos, en el cas del petroli, no?, que s'ha parlat molt d'això del peak oil, no? Uh-huh. És allò que hi ha més demanda que no pas recursos.
Això mateix,
no?
Sí, el peak oil no és que s'acabin els recursos de petroli, sinó que la capacitat que tenim amb els recursos existents de produir petroli no és suficient com per satisfer tota la demanda que es necessita. Llavors, això és el peak oil, que vol dir que a partir d'aquí, com que hi haurà més demanda que oferta, doncs pujaran els preus. Alguns deien que s'havia arribat a l'any passat, ara sembla que la cosa està una mica més calmada, però no tardarà gaire en tornar a haver-hi un nivell d'aquests, perquè, esclar, la capacitat que tenim de produir recursos energètics és la que és.
I durant aquests últims dos segles, el segle XIX i el segle XX, bàsicament, doncs és això, el petroli, el carbó,
El gas natural, això
però,
mateix.
Però, esclar, s'ha de buscar d'altres opcions.
Clar, llavors el que hem d'intentar és dues coses, doncs. Si volem amb menys fer més, doncs hem d'estalviar també, no?
És a dir, estalviar energia és el que bàsicament més s'està prodigant ara, no?
Clar, vull dir, i l'estalvi d'energia pot ser no gastar, que és una interpretació, diria, molt directa, o l'altra,
optimitzar,
no? Aconseguir
guanyar
amb eficiència. Guanyar amb eficiència, mm-hmm. No? I a veure, també aquests dies hi ha hagut a Barcelona el Saló de l'Automòbil i els cotxes que han allà cada vegada són més eficients, és a dir, cada vegada la despesa energètica, la despesa en benzina per fer 100 quilòmetres són menys litres de benzina, això vol dir que són més eficients, és a dir, una altra vegada amb menys fem més. No?
Sí, suposo que aquest és un dels camins per on més circularem, mai més ben dit, ara que parlàvem en termes automobilístics, sí. Durant aquests propers anys, no? Serà això d'aconseguir més rendiment, més rendibilitat, amb menys despesa, no? Amb menys consum, en aquest cas.
Efectivament, i la tecnologia amb això ens ha d'ajudar, però també els comportaments, els hàbits, diríem, no? Per exemple, durant aquests anys jo crec que això també s'anirà regulant, no? S'anirà autorregulant. Hi ha hagut una gran explosió dels viatges de low cost, de turisme, diríem, no? D'avions, no? Clar, això té un aspecte positiu, però també té un aspecte molt negatiu, és a dir...
Clar, si hi ha molt més avió que està circulant, també estem gastant molt i també estem...
I els avions no són, en aquest sentit, unes màquines extraordinàriament eficients, perquè no ho poden ser, perquè necessiten la seva gran energia per mantenir-se en vol.
Sí, això de moment encara està per revisar, eh?
Clar, però vull dir, tota la nostra societat anirà evolucionant cada vegada més low cost energèticament.
Estem en el camí i aquesta setmana, doncs sí, perquè tenim tota la setmana per comprovar en aquest cas el tema dels nous cotxes que gasten molt menys i que també preparen i presenten altres alternatives com els cotxes que funcionen a gas o els que són elèctrics. Això cada cop en sentirem a parlar més. Josep Enric Llebot, molt bona setmana.
Molt bé, gràcies, Maite.
Que vagi sobre rodes.
Això mateix.